Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brun i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, sempre amb tu. Sintonitzant amb la Cala Ràdio, dimarts avui dia 13 d'octubre, avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals. Recordant els santorals Sant Eduard, Sant Gener, Marçal, Florenci i també Santa Celedònia. Al matí està núvol, tenim una temperatura de 16 graus i mig, ara mateix i l'humitat al 66%. La lluna en quart minvant i el sol a balança avui es pondrà a un quart de 8 de la tarda. Avui és en dimarts i 13, Imma, supersticions.
N'hi ha un munt, un munt.
Quines coneixerem?
Bueno, en un principi parlarem de les més populars, farem el repàs i tenim el top 10 de les més conegudes, però déu-n'hi-do si n'hi ha de coses, ara que hem trobat informació, no m'ho hagués pensat mai, podríem fer 3 programes.
Doncs avui les supersticions protagonistes en aquest dimarts i 13, sabrem el per què. I també tindrem l'entrevista avui, parlarem d'aquest taller. Parlem de cinema, mai millor dit, i xerrarem, conversarem amb Montse Cataura, que ens explicarà més detalls, més coses. Recordem que el taller comença dissabte a la tarda i que és gratuït. Tot i això, recomana inscriure's a la Regidoria de Cultura, al segon pis de l'Ajuntament. Sigueu benvinguts un dia més a la Cala Ràdio, sigueu benvinguts al magazín Sempre amb tu. Salutacions cordials en de Imma i Fini. Molt bon dia.
We'll be right back.
Amb la companyia i la música d'aquest Superstition de Stevie Wonder avui en dimarts 13 d'octubre. Què sabem i no de les supersticions? Imma, saps a quins països està considerat dia de mala sort dimarts i 13?
Los anglosaxons, potser?
No.
No? Ells són viernes.
Al revés, ells van el divendres.
Vale, vale, ells són
els
divendres.
Com els americans de dalt.
Sí.
L'Amèrica Llatina, Grècia i Espanya. És en dimarts i 13.
És veritat.
I hi ha molta gent que té fòbia al dia d'avui, i saps?
No, no t'ho diré com se diu.
No, no t'ho diré jo, t'ho diré jo. Eh? Tresi, de 13, Tresi de Bon Martí, de dimarts, o fòbia. Vale? T'ho dic seguidet?
Va, a veure si et surt.
Tresi de Bon Martí o fòbia.
Et sabem.
Has visto?
Sembla el supercalifragilístico, eh?
I que consti que no m'ho he estudiat. Però també et diré una cosa, que hi ha molta gent que s'ho ha pres al revés. Sempre hi ha gent en espírit de portar la contrària. I diu que no, que el número 13 és el número de la sort i que el dimarts i 13 és dia de bona sort. De fet, és allò, no? Depèn com tu miries la botella. Si ja surtes que passarà alguna cosa, qualsevol cosa que et passi avui serà que t'ha passat perquè és dimarts i 13. Si és un altre dia, doncs pues no, no passa res. M'has dit que t'havies preparat els top 10, no?
Sí, 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 sí. A veure, n'hi ha alguns que després els ampliarem, el seu significat, però bueno, per començar et diré que encapçala la llista el color groc.
El color groc és el més dolent, el més que porta més supersticions?
Els artistes.
Sí, bueno, diuen que a l'escenari, no? Els del teatre mai se visten de groc.
Uh-huh. Tenim en segon lloc el fet de passar per baix d'una escala.
Això ho fem molts.
Això ho explicarem, és una mica embolicat, però explicarem quin és el significat. També tenim els que fan referència als espills.
Els espills trencats, sí. Quants anys te diuen de mala sort? Ai,
ai,
no me'n recordo.
Un munt, diuen, un munt.
7 o 8 anys o de mala sort, quan trenques un espill, sí que és veritat, sí. Però no un vidre. Només és quan és mirall.
Sí.
Si trenquem el vidre de la finestra, no.
No.
És el mirall.
Els gats negres...
Aquells ulls que fan, eh? Mare.
I inconscientment no et passa a vegades... A mi, si quan veig un gat negre, me fa així... Que no em cruzi per davant.
Perquè sempre s'han vist també companyes d'aquelles bruixes, amb aquell nas i amb aquells barrets, no?
No, però jo suposo que això també influeix en el fet que parlem, no? Ets o no ets supersticiós, bre? No. Però ara que estem mirant aquí papers i que hem trobat pues informació, sí, sí. Pues si això ho faig
no,
jo...
No, això són manies. No, és que tinc manies.
Ah, vale, vale. Tot té una explicació.
Veus? Continua.
Lo de tocar fusta.
Ah, sí. Que toques el cap, no? Toques fusta.
Sí, jo sí.
I te'n vas cap al cap. Digues.
El que representa el dia d'avui, dimarts i 13, també els mals d'ull, no? Com si diuen... Les malediccions que tiraven, no?
Sí, t'han fet un mal d'ull, no? Mhm.
El de portar el paraigües obert dins de casa, en llocs tancats...
Si no obres el paraigües, i no el volties. I sobretot no el volties.
Sí, sí.
Què més trobem, Imma?
El que fa referència a la sal, si mos cau, o al contrari, no? Que agafes un sarpadet de sal i el tires cap endetràs.
Per dalt de l'ombra, no? Sí.
I també n'hi ha que fan referència al deixar o tenir les tisores obertes.
Molta mania deixar-les obertes. Jo això encara tinc la mania ara de tancar-les. I n'hi ha més. Estos són els top 10, eh?
Sí, sí, sí.
Mm. Dimarts 13, avui Plaim hem fet un llistat dels 10 top 10 de les supersticions. Però seguim parlant de mites i supersticions que hi ha al voltant d'alguns objectes i d'alguns dies. Jo no sé els nostres oients si són supersticiosos o no, o si alguna vegada han patit o hem patit. Jo ja et dic, a vegades li diem manies, que vol dir el mateix. Algunes de les coses que també trobem i que no estan al top 10 i potser no són tan populars és perdre un dels guants. Tens dos guants i perds un. Tu que també porta mala sort. O vendre alguna cosa que t'han regalat. Això no es pot fer. I el que també queda molt malament és trencar una foto. I hi ha molta gent que no sé si tens després per explicar o comentarem sobre el llit. També té molt a veure la posició del llit al quarto.
Sí, sí, sí. A saber com s'ha de fer el llit.
Ah, sí?
Sí. Quan s'han de canviar els llençols. Bueno, tot no tindrem temps d'explicar-ho. Ja t'ho he dit. Tenim informació per a fer tres programes.
Bueno, doncs esperarem el pròxim dimarts i 13. I també aixecar-se amb peu esquerre. Amb quin peu t'has aixecat avui?
Jo sempre en l'esquerra. Però clar, perquè tal com estic al llit, el primer que arriba baix, l'esquerra.
Ja en som dos, però avui ja anava la mania i m'he aixecat el peu dret. A veure, avui vaig al revés. L'ho dit, evitar un gat negre, fugir del número 13, tirar un grapadet de sal per damunt l'esquena, són algunes de les supersticions més conegudes.
I on m'ha vingut ara el pensament una de superstició d'estes, que, bueno, a menys a mi últimament m'ho han dit unes quantes vegades, però tota una explicació en esta vida. No t'han dit que no s'han de deixar els bolsos en terra?
Sí, que en marxen els quartos, me diuen. Però jo sempre el deixo en terra.
Pues per això és el problema que tenim les dones.
Que metem
no és que són malgastadores. Com que deixem els bolsos en terra, per això mos se'n van. Els homes, com que porten la cartera a la butxaca, sempre solen ser més estudiadors.
Uh-huh.
No ho són malgastadores, és la mala sort. Com diem, evitar un gat negre, fugir del número 13 o tirar un grapadet de sal per sobre l'espatlla dreta són algunes de les supersticions més conegudes. El Diccionari de la Llengua Catalana també considera la superstició com una creença estranya a la fe religiosa i contrària a la raó.
A l'esternuda, Imma, jo sempre m'havien dit Jesús, però cada vegada més sento que la gent me diu salut. No sé si és lo que esteu.
Jo sóc de Jesús, també.
I és que, com diem, són moltes les supersticions que inconscientment apliquem a la nostra vida quotidiana. Com diem, passar per baix les escales o dir Jesús quan algú estarnuda. Per què diem Jesús? Doncs tot va començar quan se va normalitzar al segle XIV, que va haver una terrible epidèmia de pesta que va assolar Europa. Un dels primers símptomes d'aquesta malaltia de la pesta era l'esternut, de manera que es deia Jesús quan un esternudava com a signe de resignació i també procurant-li consol, ja que aquest esternut assenyalava que la persona que esternudava en breu hauria passat a una vida millor. Quan es respon salut, s'expressa el desig que la persona que ha malaltit recuperi la salut com més aviat millor.
Negar-se a passar per baix d'una escala respon a una vella creença d'origen cristià. Parlem del triangle sagrat, símbol matemàtic que formen el terra, l'escala i el mur contra el qual es recolza i identificant així amb la Santíssima Trinitat. Aquest triangle, diuen, no es podia trencar passant pel seu centre, sota pena de ser acusat de sacríleg. Així doncs, respectar l'eventual triangle que es forma amb una escala es creu que és una manera d'espantar la mala sort, encara que és també la més segura de no patir cap accident per causa de la caiguda d'algun objecte o de la mateixa escala. Les formes més populars i repetides de desfer-se de la mala sort que suposa passar per sota una escala són creuar els dits índex i el cor fins a veure un gos o escupir-se en una sabata i continuar el camí sense girar-se fins que la saliva s'hagi assecat.
Pares o nones, en català t'he de dir parells o senars, que trobes, Imma? Eh? Per si de cas, què triaries tu?
Jo sóc de parells.
Perquè l'imparell hi ha el número 13. Des de l'antigor, que aquest número s'ha considerat de mal averany a causa de diferents coincidències desgraciades. Diuen que el número d'espírits del mal enumerats a la càbala hebrea és de 13.
També trobem que la carta del tarot que representa la mort és la del número 13.
També 13 eren el número de comensals a l'últim sopar de Cris, ja que 12 apòstols més Cris eren 13.
La superstició encara va més enllà quan en el calendari el 13 coincideix amb un dia com és el dimarts, ja que aquest dia està dedicat al déu romà Mar, déu de la guerra i de la mort, amb la qual cosa l'associació de 13 i dimarts dona lloc a les creences explosives sobre pèssims auguris.
Dimarts i 13. Tot un seguit de creences o no que envolten el dia d'avui, també amb la música. Toca madera, toca madera, cruza los dedos, toca madera.
Nada tienes que temer, al mal tiempo buena.
Cruza los dedos, toca madera. Ja ho sentes, Imma, el que diuen a la cançó Vaina i la Tata, o anés amb aquesta cançó, tocava madera. Pisar mierda trae buena suerte, si tot
també
te val en revés.
Sí, sí.
Seguim parlant avui de supersticions, i per on seguim ara?
Començarem parlant del llit. L'orientació del llit és molt important per tal de gaudir d'una bona salut i una llarga vida. Diuen que el capçal ha d'estar orientat cap al nord o cap a l'est. Hi ha una dita, un refrany, que si ens ho recorda: duerme con la cabeza al naciente y los pies al poniente y vivirás eternamente.
Això no l'havia sentit mai.
El fet d'aixecar-se amb el peu dret està plenament incorporat al nostre llenguatge quotidià. També l'acte de fer el llit té el seu ritual supersticiós. Deixar sense fer el llit dona mala sort i atrau maleficis. La persona addicta a l'ordre ha de saber, en canvi, que quan està fent el llit no ha de ser interrompuda, no l'has de molestar. No ha d'esternudar i ni ha de posar els llençols al revés. Cantar o cosir al llit, així com deixar-hi a sobre un barret, una granera o un paraigües, també diu que porta mala sort. No ens hem d'engenollar tampoc als peus del llit a l'hora de resar. Si quan reséssim a la nit, doncs no ens hem de ficar als peus. És obligatori posar-te al costat.
No de cantar la taula, sí? No. Ah, bueno, sí, mira, com és allò? No, qui canta la taula i el llit és... No té el cervell
complit.
Pues sí que ho diem, sí. Jo dic, no ho havia sentit, pues sí, mira.
I una altra cosa, també parlant del llit, és que diu que per compensar la electricitat negativa, el que pot aparèixer al voltant del llit, el que hem de fer és ficar un plat amb sal gruixuda i un altre plat amb vinagre de vi. D'aquesta manera sempre es garantitza que el nostre somni serà plàcid, tranquil i equilibrat. Els claus també tenen Déu-n'hi-do lo que hi ha al voltant d'aquest article, no?
No havia sentit mai dels claus.
Hi ha dels claus i també pues, de les agulles. I diu que portar clavada a la jaqueta o al pantaló una agulla dona bona sort al jugador. I qui serà el primer de traure l'agulla del vel d'una nòvia és qui es casarà més aviat.
Amb alguna agulla, sí, no? Quan vas de casament o per Candelera, que estrenes roba, que has desfet les camises.
I potser no. Em deu quedar, no?
Alguna vegada se te queda. Ara ja no les pleguen en agulla, està? Com abans?
Com ho feien, tata? Allò era una obra d'art, eh?
Ni les pleguen en els plastiquets, però ara ja n'hi ha això.
Trobar un clau al camí donarà bona sort. L'has de plegar i guardar-te'l. I com més rovellat, millor.
Hi ha alguna cosa d'una cançó? Me sona alguna cançó?
Los gabinets. Este també m'ha fet gràcia comentar-te-la, perquè quan vas en un restaurant i diuen que quan has acabat de menjar, que has de fer la forquilla i el gabinet, els poses al plat, però clar, no has de posar cruzats, perquè això et porta mala sort. Ah, no has de fer la forma aquella. Mm-hmm. De ficar un al costat de l'altre, però dins el plat. Mai s'ha de punxar o tallar el pa amb un gabinet sense abans haver fet el signe de la creu.
Això sí que es feia molt, no?
Jo ho faig.
Encara?
Sí.
Jo ja el que t'he dit abans, jo tinc la mania del pa mirant cap amunt.
Però inconscientment, inconscientment. Si el gabinet cau al terra, significa que apareixerà una visita inoportuna. Si deixa les tisores d'una manera descuidada, que han quedat apuntant a una persona, indiquen que si aquesta és una persona soltera, mai se tornarà a casar. I si està casada, que serà objecte d'infidelitat.
Si t'apunta les tisores?
Sí. Les graneres, no? Una granera col·locada en posició invertida darrere la porta
fa fugir les visites inoportunes.
Esta la sabia.
Por si se quiebra un espejo y se derrama la sal.
Dels espills n'hi ha moltíssims, ja ho han parlat, no? Trencar un espill dona mala sort. Se situa entre les supersticions més populars, les més esmentades.
No explica per què, no saps per què.
Sí, perquè abans l'espill s'utilitzava molt com a, per adivinar coses, no? Per a...
Espejito, espejito.
Màgico, molt bé. I clar, i si el trenques, pues allò, pues... Ui, ui, ui.
Ja tu no t'han dit mai allò de martes, ni te cases, ni t'embarques. En català ara mateix a mi no me'n ve cap al cap, no sé si tu... A treure la sort, esquivar la desgràcia... Aquesta és la utilitat dels amulets i també de les precaucions que innatament es prenen perquè l'infortuni mos passi de llar.
Malgrat tot això que s'ha explicat, sabem que hi ha gent que està una miqueta nerviosa mentre mos escolta este matí. El que podem dir és que per gaudir d'una vida com a mínim normal, només hi ha un sol secret: afrontar-la amb un esperit ben positiu.
Te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pase por debajo. muchacho que yo te digo, que aquel que no corre vuela.
Toca madera, cruza los dedos, toca madera.
Toca madera.
Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu. Un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brun i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, sempre amb tu.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a agència Segur Boyer.
Urgeix traspassar un restaurant al port de l'Ametlla de Mar per jubilació dels propietaris. Ubicació en un lloc privilegiat, el restaurant es troba a ple rendiment i totalment equipat. Per raó i més informació a la plaça del Canó número 15 o al telèfon 679 68 22 96. Es traspassa restaurant a ple rendiment, equipat i en un lloc privilegiat com el port de l'Ametlla de Mar. Raó al 679 68 22 96.
A partir d'aquest pròxim dissabte, 17 d'octubre, s'arranca un curs que parlarà de cinema. Es realitzarà al Centre d'Interpretació de la Pesca i l'objectiu és que doncs, gent del poble conegui una miqueta més de la història del cinema. Avui volem parlar amb la seva organitzadora, amb la professora que serà la qui parlarà i qui explicarà aquest Parlem de Cine, al taller que, com dèiem, a partir d'aquest dissabte realitzarà el Centre d'Interpretació de la Pesca. Saludem a Montse Cateura. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és historiadora de l'art, ja fa un any i poc més que està al municipi, i que doncs, s'aventura a oferir un curs per explicar doncs, als calders i calders i a la gent que es vulgui apuntar a parlar de cinema i a entendre una mica més el món del cinema. Com sorgeix, primer que tot, aquesta iniciativa?
Bé, esta iniciativa sorgeix perquè, bueno, m'encanta el cine, sóc una apassionada del cine. Quan vam arribar a viure aquí a la Cala vam veure que no hi havia l'oferta cinematogràfica que segurament doncs, molta gent enyora de que no hi sigui. I aleshores vam plantejar la possibilitat a la Regidoria de Cultura de dir, bueno, creem un espai per entendre el cine, per parlar de cine, per passar-nos-ho bé parlant de cine i bueno, crear un grup d'amics, un grup de persones que interessades en el mateix objectiu pues, aprenem juntes a veure cine.
Uh-huh. Comenceu, com dèiem, aquest dissabte, 17 d'octubre, ho fareu a les 6 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca. Quantes sessions tindrà aquest curs, aquest taller?
Aquest taller tindrà 11 sessions. Els farem els dissabtes a la tarda, entre les 6 i les 8 del vespre, i començarà, com deies, el dia 17 d'octubre i acabarà el dia 16 de gener en la última sessió allí al Centre d'Interpretació de Pesca.
Per tant, tindrem doncs, quasi bé uns 3 mesos d'intensitat cinematogràfica. Aquest taller té alguna mena de cost o és gratuït?
No, és un taller gratuït, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament, les inscripcions són gratuïtes i, bueno, és per amor a l'arte, que diuen, i mai millor dit. Intentarem arribar a tots els gustos, a totes les persones, a tots els gèneres cinematogràfics, a fer una passejada per lo que seria la història del cine des dels seus orígens hasta les estrenes més recents per poder parlar d'això que a molta gent mos interessa.
Comentàvem que tindrem diferents sessions cada dissabte a partir de les 6 de la tarda, doncs explicareu i conversareu, entenc que de diferents pel·lícules, no? Intentareu entrar en el món de la història del cine, arrencarem allò als Germans Lumière i arribarem fins ara a les pel·lícules més estrambòtiques o més realistes que hi ha fins ara.
Sí, intentarem, antes dels Germans Lumière, fins i tot,
no?
Sí, intentarem arrencar en el que és l'inici de la fotografia i com aquest invent doncs, evoluciona fins a la creació del cinematògraf de Lumière, com deies bé, intentant contextualitzar una miqueta què passa al món en el moment que apareix el cinematògraf, veure quins són els pioners que apareixen en els diferents països, a França, a Alemanya, a Anglaterra...
Els diferents tipus d'escoles de cinema que van anar apareixent... I tots els moviments, tant l'americà com el rus, com el francès...
Exacte, i aleshores com això s'acaba consolidant en una indústria ja, com a negoci, al Hollywood que coneixem avui dia, i intentarem pues, fer una passejada, com deia, no, tant pels gèneres cinematogràfics com per algun cinema d'autor, per exemple, de l'Orson Welles, del Clint Eastwood, de l'Alfred Hitchcock, i també per lo que serien els corrents cinematogràfics, no? Des del surrealisme, el neorealisme, hasta el Dogma 95, que és l'últim moviment que coneixem així ja com a moviment que té un inici i un final a la història de la cinematografia.
Moltes vegades aquests moviments, aquests corrents, moltes persones no els coneixen i segurament que han vist infinitat de pel·lícules d'aquests corrents, d'aquests moviments, i no en són conscients. I bé, aquest taller potser és una oportunitat, doncs, perquè moltes persones que no estan ben posades al món de la crítica cinematogràfica acabin coneixent i acabin entenent el perquè de moltes pel·lícules que han acabat veient o que han vist en la seva vida.
Exacte, justament jo crec que aquest és l'objectiu principal del taller, no? El taller no és un taller per experts, per erudits i per res de tot això, per gent que hagi vist o consumit molt cine. És un taller que simplement el que volem transmetre, a part d'aquesta passió pel cine que jo personalment tinc i el meu marit també, que col·labora justament en la part tècnica d'aquestes sessions, transmetre-la a les persones perquè veien el cine d'una altra manera, perquè el cine, a més de ser una seqüència d'imatges que ens expliquen una història, tenen un cor, no? I tenen un ànima i una manera de fer de cada professional, de cada director, que l'identifica en les pel·lícules o que l'identifica en els gèneres, que l'identifica en la manera de posar en escena les seves pel·lícules. I penso que és interessant que tot allò que veiem i que no acabem d'ajuntar o que no acabem d'interpretar en aquest taller, doncs podrem descobrir-ho.
Comentem, doncs, d'aquestes pel·lícules. Quines pel·lícules, per exemple, tractareu en aquest taller? Perquè entenc que, doncs, a través de fragments de diferents pel·lícules anireu recorrent aquesta història del cine. Suposo que els clàssics no fallaran, no?
Exacte. A veure, el que intentarem fer amb les sessions és que siguin unes sessions el més dinàmiques possibles, el més interactives possibles, el més participatives per part de la gent també, que no es tractarà de fer una cursa de veure qui ha vist més pel·lícules i de qui és més, qui té més memòria en noms d'actors i de directors, sinó com bé deia, no? A l'hora de fer aquest passeig per la nostra història del cine o aquesta història comuna, universal que tenim tots, aleshores poder il·lustrar cadascun d'aquests moviments, siguin els corrents cinematogràfics, siguin els seus directors o siguin aquests gèneres cinematogràfics en els que també parlarem, intentar posar fragments de pel·lícules que ens acabin il·lustrant tot allò que a través del coneixement teòric sabem. Pues posarem des de fragments de Lane Seinstein, que és el director rus del cinema soviètic més important, al Griffith, que és dels pioners del cinema als Estats Units, a Chaplin, evidentment a tot fragment del cinema còmic dels anys 30 i 40, que tots, bueno, recordem que el veiem a la tele en blanc i negre i que ara resulta que quan redescobreixes aquelles cintes doncs encara te donen una alegria, no? De veure com aquells pioners en tants pocs recursos feien pel·lícules, hasta les pel·lícules del cinema negre de l'Orson Welles dels anys 50,
Kubrick.
Evidentment, Kubrick, això mateix, no pot faltar, a Clint Eastwood o a Martin Scorsese, o sigui que el recorregut són 11 setmanes, és un recorregut llarg, és un recorregut que ja dic intenta abarcar els aspectes més generals, però a la vegada que siguin també més il·lustratius i que tinguem aquells tics o aquelles curiositats, inclús de la història del cinema, que molt poca gent coneix, no? I que pues, també ens poden despertar aquest interès. Buster Keaton, per exemple, tenia un contracte amb la seva productora que el prohibia riure a les pel·lícules. Bueno, pues són coses curioses que a través de l'estudi doncs, anem descobrint.
I en aquest taller hi haurà deures per als qui participin?
Pues segurament sí, hi hauran deures de bueno, recomanar una sèrie de pel·lícules. Nosaltres també el que hem fet ha sigut una labor de saber quines pel·lícules de les que anirem comentant o fins i tot recomanarem com a filmografia bàsica de cadascun dels temes, estan a la biblioteca en dipòsit perquè la gent les pugui anar a veure, perquè si té curiositat per aprendre'n més, doncs poder agafar-les d'allí i bueno, tot allò que haurem anat parlant i entre tots haurem anat aprenent ho puguin veure doncs, en una pel·lícula sencera.
Havíem vist doncs, una miqueta quina és la filosofia que pretén aquest taller i parlem de cine. Inscripcions, de moment, com ho portem? Participació acceptable?
Sí, jo diria que sí. A veure, de moment, des de la Regidoria de Cultura, el que ens han dit és que hi ha uns 6 o 7 inscrits, però a mesura que vas parlant amb la gent, que li vas explicant també com hem enfocat este taller de cine, que és una cosa lúdica, que és una cosa cultural, però en la seva part també lúdica.
Clar, doncs... moltes vegades molta gent potser pensa que això és un taller com els que es fan, que s'ofereixen des de l'Ajuntament al Telecentre, que moltes vegades doncs, són tallers que sí, que són per atraure algun curs, per formar-se més, i això diguem-ne que és més per compartir una estona, per passar una tarda parlant de cinema i compartir doncs, una afició o...
Bueno, és això, és parlar de cine, passar-nos-ho bé parlant de cine i compartir aquestes emocions cinèfiles que les pel·lícules ens transmeten. Clar que sí, és que no té un objectiu més enllà del descobrir el cine bueno, pues una miqueta més profundament de lo que segurament a vegades ens mirem les pel·lícules, però simplement en una acció compartida de descobrir aquestes emocions que ens transmet.
Les inscripcions són doncs, a la Regidoria de Cultura i Festes, aquí al segon pis de l'Ajuntament, i jo ja m'adelanto a qualsevol... Ja m'adelanto a tots els tallers i ja pregunto, doncs, si creieu que després d'aquest curs, després de doncs, compartir amb caleros i caleres aquesta afició per al cinema, es podria crear doncs, una segona edició d'un curs, una miqueta ja més aprofundint en el tema, inclús un cineclub. Com ho preveieu? Creieu que la gent s'interessarà, no?
A veure, nosaltres en aquests moments ambiciosos no som. Simplement volem compartir amb la gent que estigui interessada aquest interès pel cine. Que després es poden fer altres coses. Estarem oberts a les propostes que fins i tot puguin sortir del mateix taller de cine, perquè segurament allí compartirem pues, cadascú quins interessos o quin interès li desperta cada cosa i per què no pues fer un grup de crítica de cine, d'anàlisis de pel·lícules, ja que tindrem el bagatge que haurem après durant el taller, pues dir, bueno, anem a desmuntar esta pel·lícula, no? Anem a veure realment com s'ha fet, què mos transmet, de quina manera el director ens parla. Tot això ho farem una miqueta també en este taller perquè la gent conegui quines són les tècniques cinematogràfiques, quin és el llenguatge amb el que s'expressa el cine, però si més endavant surt la necessitat de fer alguna cosa més completa en el que seria ja única i exclusivament l'anàlisi de pel·lícules, doncs evidentment estaríem oberts, ojalà, i si d'aquí surt la possibilitat de fer un cineclub, un club... Bueno, que sigui una oferta cultural més a la cala de poder parlar sobre cine, pues benvingut serà.
Comentava que parlava d'aquest cineclub, em sembla, i no vull equivocar-me, que tu, Montse, participes també en un cineclub. De fet, aquest estiu i l'estiu passat hem vist Cinema a la Fresca gràcies al cineclub al qual pertany a la plaça Joan Miró. A l'estiu això funciona molt bé, perquè el sopar a la fresca, veure una pel·lícula a l'estiu és fantàstic. Hi ha projecte de que a l'hivern puguem tindre també una mica de cine a l'interior amb propostes també d'actualitat o de cinema que sigui interessant per als nostres veïns i veïnes?
Per què no? És a dir, nosaltres quan vam arribar aquí a viure a l'Ametlla, que ara ja fa 2 anys,
No, un dos, disculpeu.
Doncs veníem, com bé dius, d'un cineclub local de Molins de Rei, que és un municipi que està a prop de Barcelona. Este cineclub fa molts anys que funciona, tant el meu marit com jo formàvem part de la Junta, i aleshores una mica la gràcia dels nostres companys de cineclub d'allí van dir que, bueno, que volien fer una pel·lícula de cine a la fresca a l'estiu, aprofitant que nosaltres estàvem aquí per fer el que ja fèiem allí també, i que era reunir un grup d'amics i passar entre aquest grup d'amics, mentre sopes, mentre te ho passes bé, mentre estàs en companyia, una pel·lícula. No tant com una actitud passiva, únicament de veure la projecció, sinó com una acció social de compartir una estona tots com si el menjador de casa es fes gran i convidéssim a molts amics. Aquesta experiència va tenir molt bona acceptació el primer any, tot i la nostra, pues això, no?, recent arribada aquí. La gent es va interessar perquè ho féssim una segona vegada, els nostres amics evidentment van posar-se bé i van dir que sí, que endavant, que ho tornaven a fer. Aquest any jo crec que l'èxit ha sigut aclaparador, està clar que la pel·lícula de Ocho Apellidos Vascos tira molt, és una pel·lícula que...
Ja estem preparant, ja estan, ja va sortir el trailer fa només uns dies de Ocho Apellidos Catalans.
Exacte, exacte. I aleshores aquesta acció n'estem convençuts de que continuarà, per tant l'estiu que ve jo quasi que ara ja m'atreveixo a dir que està assegurada que la tornarem a fer a la plaça Miró. Què pot passar en una experiència així de cara a l'hivern? Pues bueno, tot és parlar, jo ja he dit, tot el que siguin experiències al voltant del fet cinematogràfic, estem obertes a ells, a elles, podem col·laborar en tot allò que nosaltres podem oferir, i per tant, si surt la possibilitat de fer alguna cosa així més de cara a l'hivern, pues no dubteu que ho farem.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, ens l'agafem i recordem, doncs, que a partir d'aquest dissabte, 17 d'octubre, 6 de la tarda, al Centre d'Interpretació de la Pesca arrenquen aquests tallers, parlem de cine, inscripcions obertes a la Regidoria de Cultura i Festes. Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que sigui tot un èxit.
Esperem-ho.
D'aquell moment tan prop de tu, quan vaig
I amb aquest tema del cinema Paradiso posem avui final a l'Estem a punt d'avui. Acompanyant-te un nou matí des de la cala RTV. El Sempre amb tu tornarà carregat de continguts el proper dijous.
Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, sempre amb tu.